21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Avui emetem el darrer capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. 24 píndoles a través de les quals han contat una història de naufragis, pirates i herois del segle XXI. Podríem dir que hem restaurat un tipus de ràdio antiga, la de sempre, que hem tret el rovell a la ràdio de contar històries i que ho han fet per capítols setmanals per mantenir-vos en guàrdia. Què passarà la setmana que ve? Què faran na Núria i en Ramon? El doctor Salvà se sortirà amb la seva? Se salvarà el llegat del padrito meu? De tot això vos podem treure de dubtes, però haureu d'esperar al final de la conversa polisèmica que tot d'una comença.
Se acabó el verano, vuelvo a trabajar otra vez. Estoy de camarero en un bar de la Plaza Mayor. Y cuando llego no soporto las bromitas que hace el personal. Llegan los clientes, esos que siempre tienen razón. Se van llenando las mesas del bar, llega la hora de la verdad. Respiro hondo, me relajo, preparado para la función. Póngame dos cortaditos, uno corto de café, tres descafeinados con leche, uno de sobre y dos normal. Dos cafés con mucho hielo, un bombón y un cappuccino. Café americano y un carajillo de coñac.
Ai, aquests cambrers, quin mèrit que tenen, quin mèrit que tenen aquests cambrers quan els hi demanam totes aquestes variacions amb un producte tan senzillet com un cafè. Nosaltres començàvem amb aquesta cançó de Daniel Higiénico, la nostra conversa polisèmica d'aquest divendres amb els nostres convidats. Julià Puig, com estàs? Benvingut.
Molt gràcies, com estem?
Molt bé, Miquel Àngel Palleres, com estàs?
Superbé.
Molt bé, optimista te veig.
Sempre, sempre.
Sempre optimista. Rafa Goberna, com estàs?
Encantat de debatre amb vosaltres.
Molt bé, molt bé. Aquí venim a conversar, conversar i a debatre. Bé, un debat és una bona conversa, no, Rafa?
I tant que sí, sí, sí. Hi ha gent que no, que només discuteix i que entenc que guanyar la conversa és l'objectiu, no? I converteix el debat en una imposició. Mm. I així no anem bé.
Però és complicat. Es debat i se conversa.
Sí.
Mos trepitjam. Jo trepitj molt, he de respirar molt. Miquel Àngel me mira i diu, ho sé. He de respirar molt perquè...
És que si t'empenyes en hablar conmigo, el monólogo és absolutamente imposible.
Clar. És això el que passa. Bé, jo he començat amb una cançó que se titula El camarero, de Daniel Higiénico, que pot ser una de les excepcions, o té significat o relació amb una de les excepcions de la primera paraula d'aquesta setmana, que és restauració. Ara començaré al revés, perquè en Julià aquí ho té fàcil. Però si en Rafa Goberna li dic restauració, que li ven al cap primer de tot?
Doncs pues el que ve al cap, pensant una mica, és que és un sector, no el de la restauració, el de l'alimentació, amb un canvi tan brutal de lo que ve. L'altre dia llegia que comencen a haver-hi pisos que la cuina s'està reduint a la mínima expressió. Mercadona ha guanyat, té un 19% d'èxit amb el tema dels seus plats preparats a tota Espanya. No? Jo penso que cada vegada es cuinarà menys i que el sector està amb un procés de canvi, no vull dir similar al de la intel·ligència artificial, però por ahí. És a dir, com acabarà això? Acabarà com a altres països que ningú cuina a casa, no? que la gent menja al carrer, de tots, no? Perquè cuinar a casa vol dir pensar què és el que has de fer, comprar-ho, cuinar-ho, rentar vaixell, és un lío, no? I llavors, és un sector interessant.
I de la tu restauració també, el sector de la restauració.
El sector, sí.
Molt bé. I en Miquel Àngel?
Sí, jo, bueno, com bé sabeu, jo també estic ficat de qualque manera en el món de la restauració i no de mobles, precisament. I el que passa és que jo penso que el sector restauració s'ha apropiat d'aquest nom, ha quedat el nom de restauració, però que potser hauríem de fer una mica més de feina recuperar el que realment significa restaurar. No? I la gent anava a les cases de menjar a restaurar-se. No? I avui en dia això no passa, avui en dia es menja ràpid, no s'ha de restaurar res, molta cosa es menja ràpid, moltes vegades és molt sofisticat i potser todo requiere un poco de posar-nos una mica en calma, en bones, i recuperar el que realment significava aquest tipus de locals.
Uh-huh. Que pot ser ara, quan sortim a dinar o sopar, també intentar restaurar-nos un poquet l'ànima, l'esperit, no?
Això, sí, això és, jo crec que és l'objectiu inicial d'aquestes
sí,
cases, no?
Sí,
pues,
sí, sí.
No sé si l'han perdut en so temps.
Uh-huh. I en Julià Puig de Camp Puig, que li ven el cap si li dèiem restauració.
Hombre, jo evidentment me ve el sector horeca, restauració, bars, hotels i demés, però per treure una altra excepció pues, diria restaurar un moble, per exemple, no? Restaurar una marca, per exemple, que mos toca a nosaltres molt. I bé, crec que...
O restaurar una façana.
Exacte.
Sí, o nosaltres mateixos. Perquè...
Nosaltres mateixos.
Jo no sé si... Jo aquí a vegades ho deim a l'oficina, jo de... no he ido al médico, he ido al arqueólogo, perquè tinc una edat ja, no? I sí, no sé si en lloc d'anar al metge mos han de restaurar.
Mm-hmm. Se restauren les obres d'art, no? Tot això és restauració. Però és vera que vivim unes illes on el sector horeca, que deia en Julià, el sector de la restauració és potent i ara se comença a despertar, no? Com un os que ha estat allò hivernant i ara l'altre dia mirava les cerques, o les ofertes, millor dit, de Palma Activa, que n'hi ha com a 1.300 i, què puc dir, un 95% estava relacionat amb el sector ECA, principalment hotels.
Sí, sí.
Pues un 95, que... perfectament. Sí, sí.
I Mallorca és increïble, la quantitat. En el final, volguem o no, tots o quasi tots estem relacionats, evidentment, pues, a l'educació i aquests sectors, no? Bueno, sí, també, aunque sigui un poc més de passar tangent, no? Però sí, aquí a Mallorca, aquí més que menys, està relacionat amb el sector de restauració, distribuïdors, productors, gent que treballa en restaurants o en els bars. O, bueno,
I com respira el sector, Julià?
Bueno, jo, nosaltres la veritat és que hem fet molt bon any enguany, el 2025, estic molt satisfets i estem creixent molt bé, però també un poc en poc. El que veiem nosaltres és que hi ha molta por, molta incertesa de què passarà enguany, no? Si hi haurà qualcú que se li ocorrerà apretar el botó que no tocava o dir el que no devia i està tothom a ver l'advenir, que se diu. Sí que és vera que ara, bueno, hem tingut un mes de gener que menys mal que ha plogut i que ha plogut molt, per això tenim els envasos, el cuber i el gos blau que fan goig, però clar, no ha sortit ningú. La restauració està congelada, més que fa molt de temps. I ara es veurà que comença a sortir sol i ja la gent comença a sortir a passejar, a la terrasseta, fa vermutet, i això nosaltres també ho notem i estem contents.
I comença un poc de vida. Restauració, sector de la restauració, Miquel Àngel, tu que també el toques, com veus que respira?
Bueno, com sempre, cada zona del país o internacional té una visió diferent i té un públic diferent i no és senzill fer una única frase que ho agrupi tot, no? Però jo crec que si haguéssim de pensar una mica en Balears, i en Mallorca en concret, però jo crec que en general a les Balears, és que en quant a restaurants estem perdent la classe mitja, no? Trobam molt de restaurants o locals, diguem-li fast food, tot i que encara no sigui fast food com a tal, però restaurants, diguem, econòmics, de menjar ràpid, de solucionar un problema d'alimentació, no de restaurar res. I després trobam tot un ventall de locals, anava a dir de luxe, antigament de luxe, avui en dia ja s'han com normalitzat, però de menús de preu elevat, menús degustació llargs, aquest tipus de coses, no? Estrelles Michelin, aquest tipus de locals, que amb un preu molt, molt, molt elevat, no? Per una butxaca convencional, o una butxaca mitja. I el que ens trobem, crec, és que aquest local que podries anar a menjar relativament bé, o molt bé, amb un bon preu, està com a desapareixent. Costa, és difícil de trobar. L'altre dia un grup de WhatsApp d'un club gastronòmic des que form part, posaven una llista de d'on se puede comer por 50 euros o menos bien, no? I va sortir una llista de 7 o 8. és veritat que n'hi ha molts, eh? I si ens estan escoltant altres restaurants, segur que qualcú aixecarà sa mà i dirà, mi restaurant se come por 40 euros perfectament.
Están los 50 de la lista, no?
Sí. Però crec que en general està com desapareixent aquesta, el que dic, classe mitja, no sé exactament és així, però aquest restaurant intermig, no? Que te pots permetre sovint, sense anar cada setmana, però que no és per anar un pic extraordinari a l'any, on haré el dispendio, perquè és mi cumpleaños o mi aniversari o qualsevol cosa d'aquest tipus. I crec que hauríem d'intentar recuperar i hauríem de posar en valor aquest tipus de restaurants, que jo crec que els està perdent i hauríem d'intentar recuperar-los.
Uh-huh. Vols comentar res, Rafael? O fer alguna pregunta, que jo sé que a tu t'agrada demanar.
Sí. No, l'altre dia vaig anar amb la meva dona a Miceli. Uh-huh. Sí? I em vaig fixar que la majoria de taules, com a molt, prenien una copeta de vi. No pel preu, eh? Jo penso que hi ha una tendència a beure menys. I jo crec que en un restaurant d'aquests, jo penso que en tots, no? Però en un restaurant d'aquests el vi té un valor afegit molt, molt important, que s'està perdent, no s'està reduint, entre que està fora, que has de conduir, entre que jo penso que els... No sé si és correcte això, els joves beuen molt menys que, que les nostres generacions, no?
Això xerràvem l'altre dia just d'aquest tema, i amb un cocteler, de fet, i deia que efectivament hi ha com dues tendències a la gent més jove. Una és la reducció de la quantitat d'alcohol, en general. Se vende menos vino, per exemple. No? I això és una manera, diguem, natural, i perquè estic xerrant de gent jove, probablement molt jove, no? Que no m'escolti el meu fill, que té de 9 anys, i segurament quan surt de marxa amb els dos amics pues, se fotrà mitja dotzena de cubates. No? Però diguem que, en general, se mira sa salut, i sa salut, l'alcohol no és bo per sa salut, i ho tenen interioritzat, i s'està disminuint sa quantitat d'alcohol. I crec que això, i això en Julià potser ens pot dir també si hi ha tendència o no, el que em va dir aquest cocteler és que sa demanda de productes sense alcohol refrescants i demés, també se demana amb una quantitat de sucre molt inferior. No? Menos alcohol, menos azúcar en general.
Sí, sí, correcte. Això sabeu, és una tendència que ha començat en el nord d'Europa, que sí que tenen molt clar que les begudes ensucrades i que haurien de no tenir sucre, i de fet les versions zero cada vegada se consumeixen més, i aquí és veure que la gent cada vegada s'hi fixa més. Una cosa que abans ni s'ho miraven i ara se miren l'etiqueta i diuen i això comparat amb altres que té més o menys sucre. I com que nosaltres teniu poc menys, i doncs ja, ah, perfecte, molt bé. I al final pot ser una cosa, no?, ridícula de quantitats, sí. Però la gent s'ho mira. Mm. I sí que és veritat que la gent, el consum de begudes refrescants crec que està augmentant, sobretot per això mateix, no?, perquè la gent deixa aquests hàbits de beure begudes alcohòliques, però sí que volen tenir aquest caramellet, no?, i fan pues, un refresc. Mm-hmm. I nosaltres, què t'he de dir?
No, perfecte, no? També és vera que si vos fixeu, hi ha begudes alcohòliques que ara se venen sense alcohol. Sí. Ginebra sin alcohol. Què sentido tiene esto? Però no ho sé, saps? Però existeix i la gent s'ho demana, no? I jo particularment me pareix estupendo. Si t'agrada, pues, pot veure el que vulguis, no? Però aquestes coses que fa uns anys estaven supernormalitzades, fumar, beure, que se feia de caràcter, anem a dir, de caràcter social, estan començant a desaparèixer. I jo estic content, en part, d'això. Crec que la gent se cuida més i viurà més temps perquè s'està cuidant més, no?
Mira, t'agafaré la paraula o la definició perquè la següent paraula que vos proposes, rovell, a veure per on mos du.
Se derrumba y es tan fácil. Todos mis castillos son de arena.
ausencia y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas. Y es que tengo sueño y no me duermo. Este fuego que ya no calienta.
Fito Celi Rovellesco. Rovell és la paraula que vos proposa ara, Rafa Governa, rovell.
El rovell de l'ou, però no com a aliment, sinó com a l'eix de lo que és important. No? És a dir, quin és el rovell de l'ou d'aquesta tertúlia? Les paraules polisèmiques. I no podem... Llavors, amb quina facilitat es perden, no? I això... ho vull relacionar amb el tema de les prioritats, que la major prioritat és el rovell de l'ou, no? És el que volem que passi, no?
Exacte, que bo. Miquel Àngel, rovell o rovell?
No anava per allà, jo. Pensava en com me boten catxos de rovell cada vegada que intent fer un exercici físic, no? El número de is que me surten quan m'assec i el número de is que me surten quan m'aixec i si intent fer un sprint, pues, lo que me costa i veure com me posins de rovell estan caient pels costats meus. S'espereu de fer-se major, supos.
Per això és bo que caiguin.
Bueno, no haurien de produir-lo ja.
Ja, però mentre estan que caiguin.
Bueno, mentre facis esport, anirà bé, sí, no acumules.
Rovell, Julià?
Jo diria rovell de quan tornes a fer qualque cosa. Aquesta cosa que se mos oblida, no? Que, per exemple, la bicicleta diu que mai t'oblidaràs de fer bicicleta, de col·locar en bicicleta. Jo crec que, de qualque manera... totes les coses, tot i que puguin ser molt fàcils de fer i que les puguis tenir superassolides i assumides, les coses que mos agraden haurien de seguir fent-les més perquè no se mos robeïn, no? Uh-huh. Que després és el moment de tornar a practicar-les. Tens robeats, uh-huh. I bé mos costa. Uh-huh. Ja me passa en l'escalada, que m'agrada molt fer-ne, faig molt que no en faig, i quan dic, vinga, va, vaig a intentar enfilar-me un altre pic, estic rodeat, que no me remen de la paret. I aquestes coses...
Idò, gens, escolteu el programa de dimarts, que just amb aquesta paraula rovell ho varen comprovar que era molt polisèmica, i així compartíem amb una química especialista en química inorgànica que mos explicava el procés del rovell, va agafar el testimoni un educador físic que prescriu exercici físic per a la salut, i tots dos que saben, és a dir, deien és que la reacció química i el que mos passa en el cos és pràcticament igual. I ella també xerrava, i miren en Rafa Governa, de que no se mos rovella el cervell. Rafa,
sí.
Tu que ets un home de motivar, de fer preguntes,
sí,
Que no se mos rovelli també això d'aquí.
I tant, perquè sí, el cervell és un muscle, vull dir que i si no es practica, si no s'utilitza, arrovella, no? En aquest sentit. I hi ha algo que penso que és un perill i que té que veure amb el tema de la longevitat, que també és un tema com molt, molt connectat amb la salut, i és gent que jubila i s'apaga, paulatinament. Hi ha una mena de màxima que diu que no pot ser millor que els teus objectius. I si tens objectius que són petits, que no són actius, que no són proactius, que pues, et vas apagant. I això sí que té que veure amb l'esport, amb l'entrenament i sobretot amb l'entrenament mental. No? El posar-te reptes que t'obliguin a pensar, a relacionar-te, són temes fonamentals, no? en aquest nivell, a no oblidar.
Això ho deia que crec que era en Clint Eastwood, no? que deia com pot tenir vostè 90 i pico d'anys i està encara dirigint pel·lícules i crec que la resposta va ser no dejo que el viejo entre. Bueno, pues, suposo que el que tu deies era en part això. Hi ha un tema de, bueno, pues, un tema físic com a tal, però hi ha un tema mental absolutament de com afrontes el que tens per davant, no? I amb optimisme o no, però amb energia. No? I aquesta energia et fa pues, que no t'arrobi el cervell.
Ets tan jove com els teus objectius, Vull dir, si tens objectius que no d'allò, doncs...
Què feis per no rovear-vos, a veure, Julià, físicament i mentalment?
Jo mentalment no aturar, que no sé si això al final me passa factura que m'acabo rovellant de tant de moviment mental que tinc. M'agradaria aturar un poc més, la veritat. I físic, doncs intento jugar a futbol 2 cops per setmana, I fa 4 anys que dic que aquest mes m'apuntaré al gimnàs i encara no ho he aconseguit. Uh-huh. Però crec que el mes que ve ho aconseguiré.
Ànim.
Bueno, te dic una cosa, per a tu tranquil·litat, apuntar-se és el més fàcil.
Sí.
Després hi has d'anar, ja. Això és el problema. Sí. Així que apuntar-se encara seria fàcil, el fotut és anar cada setmana. Però tornant al servei, que jo crec que és una de les coses més rellevants, jo penso en la creativitat, no? Donar-li sucre, abans que xerraven d'això, en el servei, perquè estigui actiu fent coses que siguin creatives. No? I la creativitat no és patrimoni de les persones que nosaltres veiem en el carrer que són creatius. Mira quin dibuix es fa, mira quina mentalitat té com a creativa. Jo crec que tots tenim una component creativa. Probablement molts no mos ho creïm durant molt de temps perquè no ho plasmem físicament, no? Perquè aquesta creativitat no se veu fent un dibuix. Jo personalment, fent un dibuix, jo no som dolent, no, lo pitjor. Con un 6 i un 4, este es tu retrato, esto es lo que sé fer. No? I, en canvi, pensant en models d'empresa i la meva professió és fer estratègia d'empresa, no? I se tracta de pensar en fer les coses de manera diferent i no té res a veure amb un procés creatiu de fer un dibuix o fer una obra d'art o fer un quadre, no? I això que jo faig crec que ho pot fer tothom sense cap problema ni un, però s'ha d'exercitar, te tiene que pillar la cosa trabajando. I molta gent crec que desconnecta d'aquesta creativitat perquè, bueno, esto no va conmigo, i en realitat jo crec que és una de les coses fonamentals perquè no se t'arroba el cervell.
Les xarxes neuronals, si no s'utilitzen, es desconnecten, eh? Mm. Les sinapsis de les neurones no perdonen, no? Mm. Amb la qual cosa, aquest repte, aquest esforç que has de fer, et manté viu, et manté actiu, no? Però cal fer aquest esforç. Mm. És com a nivell físic, ara recomanen força, no? La força com algo tan vital com el cafè, per cert, que no sé què passa, que últimament s'ha descobert que el cafè és boníssim per l'Alzheimer, per no tenir Alzheimer, té una quantitat de beneficis que pensava que, no sé, que pensava que prendre molt cafè no era bo, i no, 4 o 5 cafès està molt bé.
No sé si es torna a ser restauració, però sí. Me recordo que mi mare me deia huevos puedes comer uno a la semana, no? I ara qualsevol nutricionista te diu si te comes 3 al dia no passa absolutament nada. I a vegades aquesta informació contradictòria te diu a dónde tengo que tirar.
I de restauració, rovell, però encara mos queden dues paraules per compartir amb en Julià Puig, amb Miquel Àngel Palleres i amb en Rafa Governa.
I de tres ràdios, esports.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots, govern de les Illes Balears.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no es van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
Dissabte a les 4 del capvespre segueix el millor futbol de primera divisió des de l'estadi de Sant Mors.
Real Mallorca, Real Societat, amb tota la prèvia des del Passeig Sagrera de Palma.
A més, seguirem el partit entre el Pozo Múrcia i el Palma Futsal.
Un dissabte ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes. Tot Esports de Sant Joc.
A IB3 Ràdio.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barcel Bosch.
Quan escoltàvem per la ràdio el mot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats, garratibats. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espànic, quin canguelo, quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo començant a disparar. Ratatatà. Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa adelantada i un catxot d'ors i organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder!
Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant! Llavors, quina nit, estàvem amagats sota el llit, però amb serenitat i amb el cul apretat. No ens poséssim pas nerviosos, tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, tu tranquil.
Ai, la Guàrdia Civil, aquesta cançó de la Trinca, que jo crec que en Rafa Baverna li ha dit records, o que...
Uau, quin susto! Ho tinc tan present.
Aquesta cançó de la Trinca, que parla del cop d'estat, de l'intent de cop d'estat, del 23F, que se titula de La dansa del sabre, i que també està bé treure-ho aquesta setmana, que s'han desclassificat els documents del 23F. Clar, el dia, a més, el dia que nosaltres vàrem dir avui farem guàrdia, mira quina coincidència, se desclassifiquen els papers i els documents de l'intent de cop d'estat. Bé, no volia fer spoiler, mi guàrdia m'ho he relacionat amb això, però en Rafa Governa em va correlacionar guàrdia.
Amb atenció, amb cura, amb cuidado, amb estar al teu costat quan fa falta. Jo crec que hi ha els heroïs anònims que estan esperant per si algú els necessita. No? Jo trobo que és gent magnífica.
Guàrdia, Miquel Àngel.
Sí, sí, estava pensant exactament el mateix. No? La gent que fa guàrdia és gent que està velant per nosaltres en general. I moltes vegades jo crec que no li reconeixem el mèrit que té estar a les 3 del matí pendent de que tu no te passi res. No? I això, les guàrdies les fa la policia, les fa la Guàrdia Civil, que també és guàrdia, no? Però les fan els metges, infermeres. Hi ha molta gent... Sudors, jo hi vaig fer feina a Sudors fa molt d'anys, i hi havia tot un equip de guàrdia, i si no vaig malament hi va haver un programa en aquesta casa que se deia Equip de Guàrdia, que de fet...
Bueno, hi és encara, sí, Equip de Guàrdia.
Teniu un premi, no? O més d'un premi que se va donar en aquest programa. Mm-hmm. Perquè, almenys jo record, perquè Equip de Guàrdia s'emetia quan la pandèmia, quan estaven confinats, i estaven els periodistes de guàrdia, no? I crec que tot això fa que probablement s'hagi de valorar més bé a totes aquestes persones que estan tan detents, tantes hores dedicant-se a nosaltres. No?
Uh-huh. Julià?
Jo, evidentment, quan tens la paraula guàrdia, doncs m'ho ve també en els camps, bé, tinc amics que són metges i infermers i demés, i m'ho ve sempre aquesta paraula que com vedem, no? Pues són gent que se preocupa per nosaltres sense demanar massa a canvi, o manco demanant-lo just, que ara també és un tema que està calent per el tema de les manifestacions i les vagues i demés, que crec que són bastant coherents i que se'ls hauria d'escoltar un poc més, tenint en compte que són gent pues, que, com Déu, no? Se preocupa per la nostra salut i crec que no hi ha res més important que això. I després també un altre sector que també té molt d'amics que són mariners. I que també me ven al cap les guàrdies que fan en els vaixells, que a vegades me conten guàrdies que fan de no sé quantes hores travessant l'Atlàntic o un Cabo de Hornos, i dic jo, si hagués d'estar jo duent un barco de 30 metres tot sol fent guàrdia a les 4 del matí amb una mà, dic, uau, això té mèrit.
Té mèrit. Nosaltres ens va ajudar a baixar barrera un policia local que li vaig demanar si t'he dit guàrdia que te venes cap. Ell està a punt de jubilar-se, d'aquí 2 anys se jubila. I me diu, cansament. Cansament, perquè clar, són moltes hores, molt de dies, sobretot els vespres, cansament, que és aquesta paraula. I que segurament no valoram abastament el que vosaltres ara dèieu. Hem xerrat amb un metge jove, hem xerrat amb una misser que tenen estorns d'ofici on també fan guàrdia. I tant un com els altres, per posar més aquests dos exemples, reclamen unes bones condicions laborals, els metges ni cotitzen a les guàrdies de la Seguretat Social per la jubilació, no se tenen en compte, els missers cobren una misèria, quan la cobren per atendre la gent. Vull dir que això també està bé posar-ho damunt la taula.
Sí, fa aproximadament un mes a Cine Ciutat van passar una pel·lícula que es deia nit de guàrdia d'una infermera a Suïssa.
Sí.
I era l'explicació de tota una nit en un hospital. I jo vaig sortir esgotat, no? Esgotat del treball, de l'esforç. Perquè, clar, és que estan jugant amb la malaltia, amb el dolor, amb la mort, amb una pressió tan gran, que jo crec que és una pel·li que es tindria que passar als col·les i es tindria que passar... Vull dir que per poder apreciar el que tenim. A vegades no ho posem en valor, no? I ens quedem amb una crítica perquè hi ha llistes d'espera o per el que sigui, que s'han d'arreglar, no? Però encara, cada vegada menys, no? Però encara hi ha un tema vocacional amb el sector. Tant infermeria com a doctors, metges, metgesses. I s'està perdent, eh? Els joves que hi ha, jo tinc una experiència de... Jo estic treballant amb el sector, una experiència d'un cap de servei que em va dir, li vaig dir a un resident que hi havia una operació d'aquestes que es veuen poques, una gran oportunitat, i es va quedar mirant i em va dir, a quina hora? Va dir, a les 4, jo surto a les 3. I el metge em deia, habría matado yo quan era resident, no? Clar, el treball, la professió, ja no és identitat. Suposo que per nosaltres està molt connectada amb la identitat, no? I ara no, vull dir, la gent jove, els famosos tetes i aquestes històries tenen altres fons per conformar la seva identitat, no? També és una llàstima, però bueno, estem en un canvi, no? Estem veient com l'imperi se hunde, el qual està bé.
Sí, però també em genera un dubte enorme, xerrant de metges, el fet de que se necessiten mogollon de metges, de cada vegada hi ha menys vocacions, etc. En canvi, per entrar a estudiar medicina a una universitat, te demanen una nota que te quita d'encima milers de possibles estudiants, no? I dius, què està passant? Gent que potser té vocació resulta que no pot entrar perquè no té una nota de 13 i mig damunt 14, no? I, bueno, què està passant? I què passa? Que tenir una 11 damunt 14 te fa ser pitjor metge o alguna cosa per l'estil? Jo supos que hi ha de bon mínim, no? Però si hi ha una criba d'aquest estil és perquè hi ha números clausos, perquè no acceptamos más. I per què no acceptamos más a un país que necessita metges, infermeres i... De preparar un exemple, no? Pues, jo, però jo algo falla en aquesta explicació, en aquesta situació, hi ha algo que no m'acaba de quadrar, no sé quina és, falta de professores, falta de recursos tècnics en les universitats, però si no tens recursos tècnics en les universitats, però després deman metges en els hospitals, els hauré de dur de fora, no? No, per tant, d'on està la solució a això?
No tinc dades exactes, eh? Però penso que... a l'hospital de referència d'aquí, amb 15 anys, es jubila el 40% de la, dels metges.
Sí, 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 això és un dels problemes que hi haurà. Sí, sí. Veig que la desclassificació del 23F no us ha interessat.
Quin susto.
Perquè en el fons no hi ha machitxà. S'han desclassificat, no sé si s'han desclassificat tots o uns.
No, teòricament tots els que tenien i
tots
no posen...
Podien, no?
Sí, exacte, i no posen en risc la seguretat de l'estat, que això és un gran eufemisme també. Clar. I en Julià, que és més jove, jo tinc curiositat per saber si això del 23F te sona com a superantic de superantic i no tens curiositat, o sí?
No, sí, jo soc una persona que me considero bastant activa políticament i m'agrada, no en tinc ni idea, però m'agrada llegir i escoltar i tertúlies i demés, i jo tinc record de ser petit i mon pare escoltar-me que feien ells en aquell moment, mon pare en sa vespa que se n'anava a cercar a mon mare, i totes aquestes històries pues, no vaig viure, perquè mon pare eren joves, però sí, jo sempre m'ha cridat l'atenció. De fet, no sé si vos recordeu, ja me va encantar, quan en Jordi Évole va treure el fals documental que quan sortia que eren Trueba i demés, que deien que ho havia tot orquestat, que era cine pur, no? I aquí va ser quan vaig dir, ostres, què era això realment? I ara, per exemple, en la sèrie que va sortir d'Anatomia d'un instant també m'ha encantat, m'ha pareixer una meravella. I, però sí, bueno, és una cosa que jo no he viscut, però tampoc vaig viure a l'edat mitjana i m'interessa.
Com a persona que està entre medio de les dues generacions que tenc al meu costat, jo vos diré que ja, jo devia de tenir 8 o 9 anys en el 23F, any 81. Sí, jo devia tenir 8 anys. I record que sortia de l'escola en l'autobús, arribava a casa meva i ma mare me va esperar en l'aturada del bus, no? I tal com va baixar, como alarmada y como con las manos en la cabeza diciendo, ha habido un golpe de Estado. Y yo en 8 años diciendo, un golpe de Estado, me voy a decir, dices, para de difoncios. O sea, sí, no sabía qué era, pero lo llevé súper alarmada y sé que nos va a agafar en el meu germans y yo y nos va a remenar. Y yo me estaba diciendo, ha habido un algo, pero no sé qué es lo que ha habido, ni sé qué vol dir un golpe de Estado. Y de fet, creo que va a tardar bastante en saber lo que contestar, ¿no? Y eso es la meva experiencia. O sea, yo estaba vivo, como digo Enrique López, yo estaba vivo la primera vez que murió Chanquete. O sea, yo estaba allí el 23F, però no tenia esa edat per entendre bé què és el que estava passant.
Jo el que em quedo és que vam estar molt a prop, però molt a prop, de tornar a una dictadura. Estic llegint el llibre de La península de les cases vacies, molt recomanable, perquè veus, ja està molt ben escrit, penso que són 17 anys que va a l'UCLES ha estat investigant, de lo que significa una guerra civil. I vam estar així, eh? Vull dir, i lo de la dictadura és que vam estar així. Vull dir que, i sembla que, bueno, pues vam sortir, però ui, això, no?
Ui. Rozando la riu.
El palo.
Sí, i te demostra lo feble que és, també, quan te penses que tot ho has assolit, no necessàriament, sí. No? Vinga, anem a la darrera paraula. I aquí tenim els pets amb aquesta cançó que diu a un moment donat de sa lletra i rentant els plats, sense voler, t'has trobat un got trencat i reculls els vidres abans que algú pugui prendre mal i prendre la nostra següent paraula. Julià, prendre, que te venes cap.
Si demanes a en Julià Puig, te dirà prendre un refresc, evidentment. Si demanes a en Julià, te diré prendre el sol.
Molt bé,
ja
prendre
el sol. Ja tinc unes ganes de... Mira que he estat a vacances, no? Però tinc unes ganes de tombar-me, prendre el sol, tot d'una que pugui amb aquest dia que tenim de pluja.
Prendre el sol, quina bona cosa, Miquel Àngel, prendre.
Que no, supos que se diu així, prendre el foc.
Sí, sí, prendre el foc.
I lo difícil que és moltes vegades si no tenen la pastillita. I que has d'haver fet, no sé, haver estat Boy Scout per encendre, per prendre el foc a la ximenea, o ja on sigui, i lo dolent que ha estat sempre tota la meva vida per prendre el foc, com Déu mana.
I en Rafa Governa, prendre?
Pues jo tinc que citar aquí un mestre, com és en Miquel Àngel, que prendre és un
Palleres.
Punt... Sí.
No te refereixes jo, però...
Sí, que és punt d'inflexió. És la frase que se'n diu abans de tenir aquest punt d'inflexió. Prendre pel sac.
Pel sac, dicho finamente, sí, però habitualment el que se diu és una altra cosa, i és com, efectivament, el punt d'inflexió d'un canvi radical en la teva vida. Sí.
Em va agradar molt quan te la vaig sentir.
Sí. Totes les coses bones de la vida suceden després de dir prendre pel sac. Sí.
Que hi ha una cançó de Catarres, ja t'ajut, que sigui prendre pel cul. Vull dir, sí.
Sé que no estem en horari infantil, però vull dir, no feia falta.
Sí, en això estàveu pensant. Prendre és una paraula, vos he dit, molt polisèmica, perquè pots prendre una cosa de forma violenta, no? Ja l'agafes així de forma violenta. També pots prendre un medicament. De fet, hem xerrat de l'automedicació aquesta setmana, que
també... I prendre una puig, és com un medicament.
Sí.
Sa?
No és màrqueting.
No. A més, tampoc sé si ho compraria com a lema, però bé. Després també és acceptar el que te donen. És a dir, pren com a acceptació. Que vos pareix aquesta idea de prendre-se les coses tal com són? Rafa, t'agrada?
M'encanta.
Sí?
Tan important. Mm. El patiment ve de la no acceptació, de no prendre's allò que tens davant. Hi ha una frase filosòfica molt profunda que diu «Hay lo que hay».
«Esto lo que».
No, llavors, a vegades no estem d'acord amb lo que hay i llavors el dolor no es pot evitar, però el patiment sí. No? Llavors aquest procés d'acceptació, de prendre les coses com venen, jo penso que és vital, important per la salut mental. Parlo.
Voleu agafar testimoni?
No, jo crec que li ha quedat tan bé que no diré res més. M'ha agradat molt el que ha dit.
Per entrar-se les coses bé.
En cura, sí. En calma, jo ho he dit moltes vegades, però...
Que no és senzill, perquè te pots prendre les coses molt malament, no? Segons qui te diu una crítica, no tothom accepta les crítiques, encara que tu diguis... És constructiva, eh? Te pots prendre molt malament.
Bueno, però quan un comença a dir que és constructivo, ja saps que no lo és.
O sigui, sí, o quan algú diu, jo no som racista, però...
Sí, sí, això canvia radicalment tot. O sigui, anula tot el que ve prèviament.
Exacte, exacte.
Jo sé d'un loc que t'insultava i després te deia, bueno, és mi opinió.
Ara se diu, bueno, és mi opinió, inclús en temes científics, no?
Ja, yeah, sí.
La Tierra redonda, bueno, és tu opinió, no és mi opinió, és un hecho científico, però da igual.
Mos prenen ses coses molt malament, en general, com ho veus? Perquè vivim també en un moment de molta rapidesa, no? On llegim així com en diagonal, on ses emojis ajuden o no, i on els missatges de WhatsApp les carregues diable, també, eh?
Sí, jo m'he passat ara amb una persona regressant a la feina que per un correu que degué llegir amb un to que jo no tenia, pues va entendre que jo li estava dient una cosa que no era i fa 3 setmanes d'això i encara no m'he aconseguit comunicar amb ell.
S'ha pres malament.
S'ha pres molt malament.
S'ha pres molt malament. Sí. Per un tema de percepció.
Sí, sí, perquè jo és que llegeix el correu i dic, sí, puc entendre el que tu has entès, però no és el que jo te volia dir. Està allà, s'ha quedat.
Jo me varen dir, és que és exactament el mateix, quan jo vaig ser que vaig rebre un missatge d'aquest estil i vaig dir, no t'he entès bé. I la resposta va ser, és que faltaven emoticonos. I, bueno, a lo millor, saps, m'haguessis xerrat per telèfon, a lo millor o mos haguessin vist i mos haguessis contant, no? Però ara d'interpretar si falten emoticonos en una frase ja m'he perdut.
Troc que el que deies, sí que ho hem de fer més, intentar, el que deia també en Rafael, és intentar aprendre moltes coses, pues bueno, així com venen, no? De vegades volen que les coses siguin d'una manera diferent de les que són, i de vegades, escolta, pues ja està, si les coses són d'aquesta altra manera... Accepta el que hi ha i lluita per canviar-ho, no? I fes algo per canviar-ho en tot cas, però no val la pena moltes vegades enfadar-se, perquè per molt que mos enfadem o mos venguin les coses malament, no les canviarem, no? No per mirar les coses d'un un altre angle canviaran. Les podrem mirar diferent, però seguiran sense mateixa.
Clar, però aquesta segona part és important, no? Perquè acceptació, que en Rafa deia, a mi m'agrada això de prendre-te les coses, no? Com venen, però també pot ser un poc negatiu, no? Un poc catastrofista, no? Tan mateix, això és així. Aquest tan mateix, no? Que?
Jo el que crec és que, bueno, entre... S'ha perdut o està canviant el tema de comunicació. És a dir, hi ha gent que, per escoltar, entén esperar el torn de paraula per dir el que penses. És a dir, abans comunicar o escoltar era entendre l'altre, argumentar què és el que estàs d'acord, amb què no, i intentar arribar a veure quins punts en comú o no. No? Uh-huh. I això és el que s'ha perdut. Llavors penso que estem primer amb la dificultat aquesta de que el mitjà o no el dominem o ha canviat tant o s'ha pervertit, i després aquesta sensació de que quasi no dialoguem. No hi ha diàleg. No dic ja al Parlament, no hi ha cap diàleg. I entre la gent hi ha un diàleg superficial, banal, no? Construïm poc amb el diàleg. Mm-hmm. És una llàstima.
I d'avui, en Julià Puig, en Miquel Àngel Palleres i en Rafa Govern han pres la paraula en aquest programa i nosaltres molt que vos agraïm. Miquel Àngel, darrer capítol d'entre avui i demà, la radionovel·la.
Sí, a més tenim aquí de vora en Bernat d'Esport.
Com anem?
No, de fet, ja tu ara sortint a l'anterior, si no vaig malament, avui ja saps darrer. Ja s'acaba la primera temporada d'entre avui i demà, la radionovel·la. Amb un final que, bueno, l'heu d'escoltar ara, però senyor Dani Barjacoba, temporada 2, tiene que caer ya inmediatamente.
Quin nervis.
I de què, David? Capítol 24 i final d'entre avui i demà la radionovel·la. Julià, Miquel Àngel, Rafa, gràcies.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdios, memòria.
Demà, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, La Gran Vida, a les 9 del matí. Després, a les 11, No Venim amb Manual, seguit de Vida Saludable i al capvespre, a partir de les 4, tota l'emoció del futbol amb Esports 3 en joc. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 24. Entre avui i demà. Diuen que els cementiris són llocs tristos, però el de Solla, aquell matí, em va semblar el lloc més hermós del món. Estava ple de llum. Les muntanyes de la Serra de Tramuntana s'hi alçaven al voltant com gegants de pedra, protegint qui hi descansava. En Ramon i jo vàrem arribar amb un ram de flors fresques.
És aquella d'allà? La de marbre gris?
Sí. Hola, padrí. Te duc companyia. Ho hem aconseguit, padrí. Els tresors estan protegits. La UNESCO ha dictat sentència. La mà ja és segura i aviat començaran els treballs de restauració de les primeres peces recuperades. Mona Lisa ha complert la seva missió. Ja pots descansar tranquil, padrí. Ningú ens podrà prendre la memòria.
Senyor sastre, m'hagués encantat conèixer-lo, però vull que sàpiga que la seva neta ha estat extraordinària. Ha salvat la història de tot un poble. Hauria d'estar molt orgullós.
Gràcies, Ramon. Vaig passar la mà per la làpida, netejant una mica de pols sobre el seu nom gravat, Tomeu Sastre. I aleshores, els meus dits varen notar una cosa estranya, un petit relleu a la pedra. Ramon, mira això.
Què és?
A la cantonada inferior. Sembla una imperfecció del marbre, però té relleu. És una flor de lis sobre una bolla del món, minúscula, gairebé invisible.
El símbol, fins i tot aquí.
Ramon, això cedeix. És com un botó camuflat a la pedra. Del gruix del marbre va sortir un petit compartiment secret. A dins hi havia un cilindre metàl·lic de la mida d'un dit que ja tenia una mica de rovell per la humitat. El vaig agafar i el vaig desenroscar.
Un altre secret? Què és?
És un llapis de memòria. Un pendrive.
Què creus que hi ha dins? Més coordenades? Una altra missió. Tinc el portàtil al cotxe, si vols que ho mirem ara mateix.
No ho sé. El padrí sempre deia que els secrets s'han de revelar quan arriba el moment just. Ni abans ni després.
I creus que és el moment?
Avui hem vengut a tancar una etapa. Hem vengut a dir-li que la guerra s'ha acabat, que els vaixells estan salvats. Si connectem això ara...
Començarà una altra història.
Exacte. I avui no vull començar res. Avui vull gaudir del final. Aquest llapis de memòria és per a demà.
M'agrada com penses.
Varen conduir fins a Foradada sense dir res. No feia falta. El sol començava a baixar, tenyint la mà de vermell, taronja i violeta. En arribar, ens vàrem asseure al mirador, amb les cames penjant sobre l'abisme, mirant l'horitzó, on sabien que, sota les onades, dormia la història que havien salvat.
És bonic. Em costa relaxar-me. Duc tants de mesos en guàrdia constant que aquesta calma em sembla gairebé real.
És el meu lloc preferit del món. Aquí és on venia quan necessitava respostes.
Saps, quan vaig acceptar l'encàrrec de seguir-te fa mesos, pensava que eres només una peça més en el tauler. Una periodista curiosa que em donaria problemes.
I t'he donat problemes?
Més dels que et pots imaginar. Però també m'has donat una altra cosa.
Ah, sí? Què?
Sentit. M'has fet recordar per què vaig triar aquest camí fa anys. No pels diners ni per l'adrenalina, sinó per protegir coses que valen la pena. M'has fet millor persona, Núria.
I tu m'has ensenyat a ser valenta, a no tenir por de la veritat, per molt profunda que estigui enterrada. Així és com hauria de ser la professió de periodista. Sense tu el secret del padrí s'hagués perdut. I jo també.
I ara què? La missió s'ha acabat. Mona Lisa s'ha dissolt. Ja no em necessites per protegir-te.
Què ha dit que em necessiti per protegir-me? Potser et necessito per altres coses.
Com quines?
Com, per exemple, per ajudar-me a desxifrar un pendrive que tenc a la butxaca. O per decidir què farem en la resta de les nostres vides.
Això sona un pla a llarg termini.
Potser ho és. El padrí sempre deia que entre avui i demà hi ha un pont. Aquest pont és la memòria, però també és l'esperança.
I estàs llesta per creuar el pont? Per saber que hi ha el llapis de memòria?
Avui no. Avui deixem que el sol es pongui. Demà... Demà serà un altre dia.
Estaré al teu costat. Passi el que passi.
Ho sé.
I així acaba aquesta etapa de la història d'en Núria Sastre i en Ramon Vilaseca. Els tresors de la Mediterrània dormen segurs. La memòria ha estat recuperada. Però com bé sabia en Tomeu Sastre, cada final és només el principi d'un nou misteri. Què hi haurà ocult dins aquest llapis de memòria? Quin darrer encàrrec va deixar el padrí per la seva neta? I sobretot, estan preparats, na Núria i en Ramon, pel que descobriran a dins? La resposta? Molt aviat. Això ha estat Entre avui i demà, la radionovel·la, una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Només ens queda donar-vos la bona nit i recordeu, el futur sempre comença entre avui i demà. Gràcies a tots els actors i actrius que heu participat d'aquests capítols, sobretot en Aina Serra, que ha fet de Núria Sastre, i en Xavier Pascuet, que ha estat en Ramon Vilaseca.
De dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Sky was blue and high above. The
was new and so was love. And while this eager heart of mine was singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past and you've gone so far away. And while this eager heart of mine was singing, lover, come back to me. For I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I am lonely. You came at last, love had its day. That day is past.